Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del TEA, el trastorn de l'espectre autista. Si posem xifres, s'estima, dic que s'estima perquè l'autisme doncs va des d'un grau mínim fins a un grau molt de molta dependència, s'estima que hi ha més de 450.000 persones autistes a Espanya. La xifra es pot elevar pràcticament a 1,5 milions de persones vinculades amb l'autisme si entra dins d'aquestes xifres també l'impacte que produeix a les seves famílies. Ara, una altra cosa és atendre, primer, localitzar, diagnosticar i atendre, estaria clar. I es fa un incís molt clar, sobretot en els menors, en els nens. Ben fet, ben fet. Però què passa amb els adults? Què passa amb les persones que pateixen autisme ja un cop arribes a una edat que no ets dependent? Insisteixo que hi ha uns certs graus d'autisme que possiblement sí que necessita aquest suport, no? I que continuarà necessitant aquest suport. Doncs aquí la cosa comença a no estar del tot clara, que sí que hi ha formes, sí que hi ha llocs, evidentment, i atesos amb molts bons professionals, evidentment, però possiblement no tant com quan ets petit, quan ets menor. Quan ets menor ja podem parlar que el govern, les institucions, l'administració, entén que sí que ets dependent sí o sí. Però ja quan ets adult, ja no. Quan passes els 18 anys, la qüestió ja canvia molt. I quan es té un TEA, quan convius amb un TEA, un trastorn de l'espectre autista, això pot ser un autèntic problema en funció de les teves necessitats de dependència, en aquest cas. Avui parlarem d'això. Parlarem. Estem parlant d'un trastorn infradiagnosticat, perquè insisteixo que va molt també per barris, el tema, De seguida en parlarem de tot això amb la Yolanda Canalés. Benvinguts a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico que aquesta matinada esperem pluges. Les temperatures aniran en alça, a l'alça, a la baixa. Venim de temperatures molt elevades pel que tocaria per l'època, amb molta pols, tot encara en suspensió, aquesta tarda de dilluns. I aquesta tarda de dilluns ja començarem ja tirant cap a vespre nit. Esperem ja una entrada d'aire, una entrada de vent, i que marxarà, es portarà tota aquesta pols a suspensió sahariana i portarà pluges. Començarà a treure el nas, sobretot per ponent, pluges. Pluges que, sobretot aquesta matinada, es faran molt clares i es faran molt, molt, molt potents, bueno, seran molt, molt abundants en aquest cas, sobretot a terres de Girona, comarques de Girona i de Barcelona. De fet, aquesta matinada pot ploure a qualsevol punt de Catalunya. És molt menys probable cap a Terres de l'Ebre, cap a baix. Cap al nord, i sobretot nord-est, i tot el Pirineu, sí que esperem pluges, fins i tot amb puntualitat d'abundants. I un avís per vent. Un avís per intensitat de vent al Delta de l'Ebre. És la que tenim, i és el que esperem, però sobretot per demà, dimarts pel matí, per la tarda, aquests ruixats estaran més coordinats, sobretot cap a comarques de Girona. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs repassem aquesta xarxa viària. En general, tranquil·la, ja ho sabeu, aquesta hora del migdia, però sempre tenim alguna incidència. En repassarem dues. Un accident, de fet, l'incendi d'un vehicle que s'ha produït fa una estoneta a l'autopista del Maresme, a la C32, al tram de Mataró, Argentona, Cabrera de Mar, aquesta zona en direcció Barcelona. Doncs bé, ara només, i de fet ja fa estona, tenim un carril obert al trànsit en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha cua important, tot aquest tram de Mataró, de l'autopista C32, la del Maresme, amb cua important, com et deia, de 4 quilòmetres en sentit Barcelona. I un accident en una carretera de la xarxa viària secundària, la C15Z, molt al prop de Vilafranca del Penedès, talla aquesta via en sentit nord, és a dir, anant cap a Igualada, i això afecta la sortida de número 29 de l'autopista AP7. Tenim tancada aquesta sortida 29 de l'AP7 en direcció sud, perquè precisament aquesta AP7 enllaça en aquest punt amb la C15Z. A banda d'aquestes dues incidències, de moment a la resta de vies, com et deia, situació molt tranquil·la.
Roger, que tinguis un bon dilluns, gràcies.
Igualment, a reveure.
A reveure, cuida't. Bé, sabeu que tenim ja Operación Bikini? Operación Bikini, chan, chan, chan. Doncs tranquils, que tenim el Plan 1-2-3. Ah, con el Plan 1-2-3 lo vamos a conseguir. Si estás hinchado, te pesa el cuerpo, quieres adelgazar, pues no le des más vueltas, porque en solo 3 semanas vas a bajar de 4 a 7 kilos y lucirás espléndido o espléndida este verano con el Plan 1-2-3. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Mira, el plan es rápido. Nos ayuda a perder volumen, a eliminar la grasa localizada en barriguita, piernas, caderas, porque además es drenante. Nos ayuda a deshincharnos y perdemos ese peso y bajamos el volumen. Y además, al adelgazar, pues controlamos los niveles de azúcar y colesterol. Con eso conseguimos también tener mejor humor, dormir mejor, roncar menos. Y claro, somos felices porque no son batidos, seguimos comiendo sin pasar hambre. Y en tan solo 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos.
Pues claro, porque además, Enriqueta, adjuntáis a todos una evaluación gratuita con el Plan 1-2-3, con indicaciones rápidas y sencillas de cómo hacerlo todo, ¿eh? Si solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo, empezamos ya a bajar de peso ya en la primera semana, que vamos a limpiar con los sobres de naranja y rápidamente con estos sobres vamos a bajar de volumen.
Sí, efectivamente, Cruz, eliminamos las toxinas, eliminamos las retenciones de líquidos y ya perdemos más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja, consiguiendo un vientre plano. Aquí hay algo que me he equivocado, porque he dicho la primera semana son los sobres de piña.
Son los de piña,
Había dicho los de naranja y son los de piña, ¿eh? Ahora sí que son, la segunda semana sí que son los sobres de naranja.
Que vamos a conseguir un vientre más plano, porque reducimos la barriguita, el cansancio, combatimos el estreñimiento. Y adiós, 2 kilos más.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya vas a perder la grasa empapada en la cintura, la grasa localizada y resistente. Son las cápsulas captagrasas, Enriqueta.
Que además son saciantes, nos calman la ansiedad, nos atrapan la grasa, seguimos perdiendo peso. Y el resultado en esas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? Pues llámame. El teléfono 650-51-52-53, porque además tenemos un ofertazo para los oyentes de COPE, Cruz. Si llaman ahora, les vamos a regalar los parches reductores para vientre y muslos para que se despidan de esa celulitis y de esos michelines. Y además es que son fantásticos y vienen 28 parches, ¿eh? Pero además no pueden faltar. Y se lo vamos a regalar el trío de infusiones, la detox, más la lipo, más la adrena. Esta gran promoción gratis con tu Plan 1-2-3 llamándome ahora, ¿eh? 650-51-52-53. No te muevas de casa porque te lo llevaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío por ser oyente de Cadena COPE, ¿eh? Así que repetimos el teléfono, 650-51-52-53.
Y el Plan 1-2-3 además es económico, fácil de hacer, rápido y seguro, con registro sanitario y totalmente natural. Sí. Así que llama al 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte y vas a perder ya de 4 a 7 kilos. Bueno, vamos a perder peso, Enriqueta.
Vamos a perder peso, vamos a deshincharnos, vamos a bajar volumen, vamos a estar estupendos esta primavera y ya en verano, porque vas a poder lucir cuerpazo, porque por fin lo vas a conseguir. Vas a conseguir en tan solo 3 semanas perder de 4 a 7 kilos con una bajada extraordinaria de volumen. Y repetimos el teléfono, 650-51-52-53.
Y además, es una estupenda oferta, ¿eh?, para la Operación Bikini. Es que el veranito ya lo tenemos aquí, ya está, a la vuelta de la esquina.
Sí,
tenemos que empezar ya. 650-51-52-53 y ale a perder peso como locos, como hay que hacer. Enriqueta, patunés, patunés, moltes gràcies.
Patunés molt grans. Gràcies a tu, adeu.
I de seguida parlem d'aquesta invisibilitat a l'autisme a l'edat adulta. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Bon migdia. I és un què? Que quan ets petit, quan són menors petits, menors, sí que hi ha un focus d'atenció important davant d'aquests nanos que tenen TEA, però quan ets adult sembla que la cosa és com si...
Sí, és el que denuncien les famílies, no? Que sembla que quan compleixen els 18 anys és com si l'autisme hagués desaparegut, exacte. I no és així, evidentment. Ara
doncs,
ho explicarem.
De seguida expliquem tot així molt més aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, ¿buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlin tienes los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir ese valor a tu hogar. Sus expertos te van a brindar asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. O sea, no te dejan colgado, ¿eh? Así que descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar, Leroy Merlin. Además, tranquilo, porque se encargan de todo, ¿eh? Mira, diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Así que confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'autisme, concretament enfocat a l'edat adulta. Yolanda Canales, benvinguda.
Què tal?
Com ho tenim?
Com ho tenim? A veure, l'autisme, d'entrada, quantes persones autistes hi ha a Catalunya? Doncs no es pot precisar, perquè no hi ha un cens, però es calcula que hi ha una prevalença d'una per cada 81 persones, o el que és el mateix, un 1,23% de la població. I l'autisme, com no és una malaltia, això ha de quedar clar, és una condició... No té cura. Es pot tractar, però no té cura. Llavors, en quina situació efectivament queden els adults? Perquè, atenció a aquesta dada, només un 10% dels autistes adults, evidentment, tenen feina. I, clar, el fet de no disposar feina doncs frena la possibilitat que tinguin més independència. I això és el que reclamen les famílies amb autistes, més suport per part de l'administració perquè hi hagi un millor acompanyament en la vida adulta. Quan són menors d'edat, ho comentàvem abans, sí que hi ha una xarxa de protecció, que no és que sigui molt gran, però hi ha, no?
Però,
en canvi, quan aquests nens fan els 18 anys, nens o nenes, és com si haguessin deixat de ser autistes, i no és així. I què demanen? Doncs suports personalitzats, més orientació i acompanyament en l'accés a la formació i també a la feina, promoció de l'autonomia personal i participació inclusiva en la comunitat. I sovint, això que hauria de fer l'administració, o si no del tot potenciar, doncs ho assumeixen les entitats privades, no? Com per exemple Aprenem Autisme, que ajuda també a les famílies, que és molt important. Perquè, clar, com es queden les famílies, no?
Clar, l'entorn, quan passen aquestes situacions, o passen aquests trastorns en funció del grau del trastorn, doncs les famílies es veuen un entorn més complicat o menys complicat. Parlem en primera persona i parlem, tenim el telèfon a la Lídia García, que és mare d'en Joan. En Joan pateix, però atenció, és important dir això, no es pot dir pateix. Per què? Perquè no és una malaltia. Estem parlant d'un trastorn i els que no tenim gaire coneixement, doncs, sovint tenim aquesta errada i ens fiquem aquest bassal així que vagi per davant. Doncs el Joan té autisme i 21 anys. Lídia, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per aquest espai per parlar d'autisme.
Home, sempre és un plaer i interessant perquè sempre cal visibilitzar totes aquestes coses, cal visibilitzar-les. D'entrada, el Joan té 21 anys. Com és el Joan?
Doncs el Joan, com has dit abans, té diagnòstic d'autisme, però també té retard cognitiu associat i nosaltres tenim aproximadament el diagnòstic des dels 3 anys. I a mi m'agradaria dir primer, quan em pregunten com és el Joan, dir que és un noi que és carinyós, que és obedient, que és una persona entranyable, que es fa estimar allà on va, perquè no sempre parlem dels dèficits, no?, de les persones amb autisme. Però sí que és cert que a la vegada el Joan té importants necessitats de suport en pràcticament totes les tasques que fa quotidianament. En quins àmbits necessita, sobretot, acompanyament i suport, o com és el Joan, no?
Sí.
Doncs, per exemple, amb la comunicació. El Joan no parla o parla només amb paraules. El Joan no és capaç d'explicar-te com li ha anat el dia, com se sent avui, si ha passat alguna cosa, si alguna cosa li interessa. És difícil. L'àmbit de la comunicació és un dels àmbits afectats amb les persones amb autisme. I, per tant, aquesta comunicació, en el cas del Joan, presenta dificultats importants i això fa que sigui molt difícil, doncs, saber una mica què és el que li passa, no?
Lídia, no m'agradaria fer-te cap pregunta que et molestés, ni molt menys, així que d'entrada et demano disculpes si faig alguna ficada en un bassal, eh?
Tranquil,
Però d'entrada, per exemple, quan parlem de comunicació, al final com enteneu o com podeu arribar a un entente de saber què li passa o saber què vol o què li interessa o com va? Quines claus hi ha per comunicar-se?
Bueno, cada persona té les seves claus. Normalment les persones amb autisme, molts d'ells utilitzen diferents sistemes de comunicació alternatius i augmentatius, que es diuen, ¿vale?, que poden ser pues, intercanvi d'imatges. Normalment les imatges ajuden molt a funcionar, ¿vale? Llavors, pues, nosaltres tenim moltes imatges del que passarà durant tot el dia. Poden ser imatges amb fotografies reals o amb pictogrames. Ell amb les imatges li ajuda molt a estructurar, les entén i a partir de les imatges sí que poden explicar alguna cosa, però després jo sobretot et diria que és molt d'observació personal de la persona. Sabem quan alguna cosa no li agrada pues, ho manifesta pues, enfadant-se, com totes les persones, ens enfadem de tant en tant. I busca molt la comunicació també amb la mirada, també amb agafant-te la mà i dirigint-te la mà cap allò que vol, amb diferents estratègies que cada una de les persones amb autisme va desenvolupant i que com a pares i mares i famílies, al cap de 21 anys, doncs, entens una mica aquestes claus. Però també és veritat que hi ha molts dies que et desesperes perquè veus que passa alguna cosa i no saps què és.
D'acord.
No saps què és.
Clar, abans comentava que quan són petits hi ha més xarxes o fundacions o llocs, no?, per donar un cop de mà i orientar. Però quan són adults, quines opcions hi ha?
Durant la infància, com tu deies abans, sembla que està com acceptat que l'autisme existeix i que són els infants amb autisme doncs tenen dret a estar inclosos, a estar amb els seus companys i companyes, però per alguna raó això a la vida adulta sembla com que desapareix, no? De fet, l'altre dia ens deien una conferència que fins i tot a nivell estadístic desapareixen les persones amb autisme. No se sap on estan les persones amb autisme adultes, no? O sigui, tothom que teníem localitzat com a nen, als 18 anys, com l'administració els perd, li perd el rastre, no? Llavors, doncs, queden en aquests centres ocupacionals o residències o amb les famílies, és el que hi ha.
Entenc que el Joan va a un centre ocupacional.
Sí, el Joan va ara des de fa 2 anys a un centre ocupacional, sí.
D'acord. Tot això, com impacta en la família? Des del principi fins ara, tota aquesta evolució, com ha impactat?
Bueno, des del principi seria com molt llarg d'explicar-t'ho, però al principi és difícil perquè en el nostre cas, almenys, com que el Joan té dificultats importants, doncs era clar des de que era bastant petit. Nosaltres tenim el diagnòstic des dels 3 anys i, clar, al principi és com una mica de desorientació de què he de fer, on vaig, quins recursos hi ha de l'administració, quines intervencions tinc que fer, quin és el millor model d'escola pel meu fill. tot això no hi ha ningú que t'informi ni que t'acompanyi de l'administració. Jo crec que justament aquesta és la funció que fan algunes associacions, com Aprenem, que és l'entitat que nosaltres pertanyem, que fan tot aquest acompanyament a la família, sobretot en aquests moments d'inici o de transició, no? Mm-hmm. I després, més o menys, vas trobant el camí, vas trobant les vies, ja dic que els recursos són escassos, has de lluitar molt per aquests recursos, conèixer, t'has de barallar contínuament amb l'administració, etc. Per tant, és un camí cansat, però que més o menys, jo diria que en l'etapa infantojuvenil, més o menys, amb aquesta lluita contínua, vas aconseguint encarrilar una mica la inclusió del teu fill, no? Mm-hmm. A la vida adulta això canvia, de cop i volta, ja et dic, fa 18 anys, la societat considera que amb 18 anys tu vas sol al metge, tu tens el teu compte bancari, tota una sèrie de coses que no ens donem compte quan les persones, entre cometes, normals, que fan la vida molt complexa perquè no està pensada la societat perquè les persones adultes necessitin suport. La societat s'hi entén que un infant necessita acompanyament, necessita educació...
Però entenc que amb 21 anys no tant.
No, ja la societat considera que les persones tirem, no? Llavors, per tant, existeixen aquests espais com centre ocupacional, residència, etc, que és on estan allà tots... I nosaltres ens agradaria un altre model, no? Tot i així, he de dir que el Joan va molt content del centre ocupacional que va actualment i que hi ha uns equips professionals excepcionals, que també ho voldria dir.
Doncs, Lídia García, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, haver-nos explicat i haver-nos obert les portes del teu dia a dia amb el Joan i donar-nos una idea de com és el món amb autisme. Lídia, moltes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 350 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
En
COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns, dia 8 d'abril. Actualitzem els titulars destacats de la jornada amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, comencem amb una última hora que ens arriba des de Madrid, des del Suprem. Aquest alt tribunal ha citat els fugits Puigdemont i Wagensberg a declarar per videoconferència i dicta una ordre europea d'investigació contra tots dos. Dona de marge del 17 al 21 de juny després de les eleccions europees perquè no puguin posar una excusa de que hi ha eleccions i que no poden comparèixer davant del Tribunal Suprem. També a Madrid, el Senat ha estat l'escenari aquest matí d'un debat sobre l'amnistia sense la presència del president del govern central, Pedro Sánchez, ni cap president autonòmic socialista. Qui no ha faltat a la cita ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha defensat la llei a la Comissió General de Comunitats Autònomes davant d'una cambra amb majoria del Partit Popular. Aragonès ha aprofitat la seva intervenció per recordar que tot el que els independentistes han plantejat a Pedro Sánchez ho han aconseguit i en aquest sentit ha insistit en l'aposta següent al finançament singular que s'ha convertit ja en objectiu prioritari. I un cop Aragonès s'ha explaiat parlant de l'amnistia i del finançament, el debat ha evolucionat en retrets tant del mateix president català com dels presidents autonòmics del PP cap a Pedro Sánchez, el gran absent a la cambra alta aquest matí. Especialment durs han estat els presidents de l'Aragó, Comunitat Valenciana i també Madrid. I ara atenció a aquesta notícia que ens arriba des de Molins de Rei. L'alcalde socialista Xavier Paz podia acabar de denunciar per l'associació Impulso Ciudadano acusat d'enganyar un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havia ordenat a l'Ajuntament col·locar al balcó de manera permanent la bandera d'Espanya. L'alcalde ha reconegut en una entrevista que fa un any va rebre un altre requeriment, va penjar la bandera, li va fer una foto i la va enviar al jutjat. Xavier Paz va donar per tancat el tema amb aquesta foto i després va tornar a despenjar la bandera d'Espanya. Ara aquesta associació Impulso Ciudadano es planteja denunciar l'alcalde dins d'una campanya en la que es demana als ciutadans doncs, que els hi facin arribar denúncies de si les institucions incompleixen la llei de símbols. I acabarem amb una bona notícia en l'àmbit policial. La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada al tràfic de persones de diferents països europeus cap a Barcelona. Les víctimes pagaven ni més ni menys que entre 10.000 i 12.000 euros pel trajecte que feien en males condicions dins d'una minúscula furgoneta.
Carlos, moltes gràcies.
Vinga, bon programa.
Fins després. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Bon migdia. Bé, ja comença una setmana xula,
ja xula. Ja fa xup-xup, això.
Setmana europea. Europeu al Barça.
Ja està. Torna al Barça, torna la primera divisió i torna a la Lliga de Campions. No cal vostè que jo li digui ni a vostè ni a l'audiència que tenim dimecres a París, al Parc dels Prínceps, o que tenim demà al Santiago Bernabéu, sense anar més lluny, també en aquest retorn de la Lliga de Campions amb els quarts de final. Paris Saint-Germain Futbol Club Barcelona, demà llista de convocats, però ens atrem setmana europea i la viurem intensament a Esports Cope. Molt pendents de l'actualitat del Barça, molt pendents amb el nostre company Dani Gil de l'actualitat del Paris Saint-Germain, molt atents a tota la prèvia d'aquest partidàs, d'aquests quarts de final de la Lliga de Campions, dels quals en parlarem a Esports Cope. I per cert, avui,
sí,
després de veure una notícia curiosa, hem decidit fer una mica de justícia a Esports Cope. Li explico. Luis Enrique, el tècnic del Paris Saint-Germain, és l'entrenador millor pagat de la Ligue 1 francesa. El tècnic no tan ben pagat, el que estaria a la cua dels equips de primera de la Lliga de França, és Carles Martínez Novell, que és l'entrenador del Toulouse. Doncs amb Carles Martínez parlarem d'aquest Paris Saint-Germain Futbol Club Barcelona i, home, intentarem fer una mica de justícia, perquè, clar, aquest desequilibri salarial, home, no pot ser. Però, en resum, tot el bo i millor, tota l'actualitat que doni de si aquest Paris Saint-Germain Futbol Club Barcelona, la viurem avui, demà, dimecres, la ressaca dijous, aquí a Esports Cope. De la resta, torna a la Lliga de Primera. Ho farà amb un Atlético de Madrid-Girona. Alerta, amb la... He vist avui una altra informació,
sí,
que és que el porter que juga de titular amb el Girona, el Metropolitano, no arrenca com a titular la temporada següent. Vaya. Alerta Gazzaniga.
Vaya,
li va tocar a Bono, li va tocar a Gorka, li va tocar a Juan Carlos i anem a veure qui juga davant del conjunt Matalassei, si es fa bona o no aquesta maledicció. I escolti, molt profitosa la jornada per l'Espanyol. Amb patiments, amb molts patiments. Victòria 2-1 davant de l'Albacete. Mitja hora en inferioritat numèrica, l'Albacete apretant 2-1. L'Espanyol que torna a plaça d'ascens directe, sobretot de la mà de dos futbolistes que hi van estar molt i molt bé. El porter Joan García, que de mica en mica es va consolidant a la porteria, i Jofre Carreras, que han fet un gol i una assistència. I escolti, a Camp Perico ja enfoquen cap al partit a Butarque. Leganés-Espanyol, partit estrella de la jornada de segona divisió, que es disputarà el proper divendres. I cal remarcar també el bon debut de Ferran Costa a la banqueta de l'Andorra amb la victòria al camp del Eldense. I en bàsquet, moltes cosetes. Miri, una notícia trista. Ha caigut Carles Durant com a tècnic del Joventut de Badalona. Acord per la rescissió de contracte del tècnic i, escolti, molt bona victòria ahir del Barça davant del Madrid en el clàssic de Lliga al Palau Blaugrana, que fa que el Madrid deixi de ser líder de la Lliga ACB, de la Lliga regular, quan queden unes poques jornades perquè s'acabi la fase regular. Retirada de la samarreta a Memphis de Marc Gasol.
És curiós, els titulars que llegia aquest matí de premsa escrita d'aquest partit de bàsquet, un d'ells era tendenciós, en tot cas, però m'ha fet molta gràcia.
Ai, tendenciós.
No,
ara ha tirat vostè la pedra, sí, ara no. Ja no, no pot fer marxa enrere.
Era el Barça,
sí,
treu el liderat al Real Madrid.
Bueno, el Barça fa que el Madrid deixi de ser líder de l'ACB amb la seva victòria davant del conjunt.
Sí, però el treu, però és que en funció de com s'enfoqui, si un no sap com va la lliga de bàsquet, diu, bueno, el Barça és líder?
No, el Barça no és líder. No, el líder no és Unicaja líder.
Correcte,
de Màlaga,
amb
les mateixes victòries que el Madrid.
Això em referia amb aquest titular.
I amb millor bàsquet, a veres, ara mateix, global pels homes d'Ivon Navarro. L'últim apunt, Sergio Lozano, una temporada més renovat pel Futbol Club Barcelona. Estén contracte fins al 30 de juny de 2020. 25.
José Luis, moltes gràcies.
Fins demà, senyor.
Fins demà. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzem totes aquestes informacions esportives de casa amb el Esports Cope, amb el Joan Batllori. Doncs de seguida de què parlem? Parlem de parlar. Parlarem de paraules. Parlarem de neologismes. I parlarem de tot això, enfocat als videojocs. Paraules com LOL, hater, per exemple, LOL o hater, són paraules que venen importades dels videojocs. Doncs en parlarem de com influeixen els videojocs en el llenguatge dels joves, que sempre busquen aquesta manera de ser disruptors, no? Doncs utilitzen aquests llenguatges dels videojocs doncs, per utilitzar noves paraules. Ara, d'aquestes, quantes en queden? Quantes sobreviuen? Doncs en parlarem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, ¿a ti también te pasa que cuando te toca hacer la declaración de la renta sientes que estás pagando de más? Pues mira, si es que es un lío, además de verdad, es que es un lío. Y con todos los cambios que hay cada año, nunca sabes si te estás dejando algo por deducir o desgravar. Es un pollo importante. Pero ya no te tienes que preocupar. Hazte de Legalitas y deja que sus abogados fiscalistas la hagan y la presenten por ti. Ya lo sabes, hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
El Bernabéu, preparado para recibir al City de Guardiola.
Y ahí están ya los protagonistas, preparados.
Y en COPE, preparados para contártelo. Este martes, desde las 8 y cuarto de la tarde, la ida de los cuartos de la Champions. Real Madrid-Manchester City.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Música.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor.
Finding, banning, hater, bufear, ghosting, lol... Són aquestes paraules que igual ens sonen de sentir-les i fins i tot alguns de nosaltres els hem pogut adquirir com hater, no? En aquest cas, en funció de les xarxes socials. Doncs bé, venen directament de la influència dels videojocs, d'aquest llenguatge dels videojocs en l'argot adolescents, que és una tendència a l'alça i algunes paraules fins i tot es queden. Però d'on ve i com va? Parlem amb la Ona Domènec per treure l'aigua clara, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Ona, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'entrada, el LOL ja vindria dels videojocs, no?
Sí, el LOL i moltes altres expressions que, com tu deies, es van incorporant, sobretot procedent d'aquest món que ens ha portat, no? Ens han portat les noves tecnologies.
Mm-hmm.
Tot aquest boom, no?, que hem viscut i que estem vivint en aquesta societat de l'estic, no?, de la informació i de la comunicació, i que ha comportat, no, l'accés universal a internet, les xarxes socials, tots aquests avenços, i també els videojocs, que, com tu deies, doncs, bé, hi juga molta gent de diverses edats, però un col·lectiu important és el del jovent,
sí,
no?
Sí.
Els adolescents i els joves.
I, Ona, això ho podem... Com ho hem d'enfocar? És positiu o és negatiu? Tots sabem que el llenguatge és un animal viu que va variant, per encara que no vulguem, va variant, va canviant, no? Però tota aquesta introducció de llenguatge de videojoc ho podem veure des d'un punt de vista positiu o negatiu, o les dues maneres?
Bé, sí, jo diria que ni positiu ni negatiu. Molt probablement, moltes vegades el que passa, com tu deies, el llenguatge és un constructe social i és un ens viu, no?, que l'utilitzem per comunicar-nos i que va variant en funció dels avenços que fem, dels canvis socials, històrics, etc. No? Les noves realitats que van sorgint bé les hem d'anomenar de noves maneres, etc. Clar, moltes vegades, des del punt de vista dels parlants, jo crec que ens surt una mica aquell instint que tenim tots com de posar-nos a tensos davant de les novetats, no?, de la diversitat, de les innovacions, de, ostres, això no ho havia sentit mai, això no és genuí, això... Això ens passa una mica com a parlants. Però des del punt de vista dels lingüistes, que aprenem més la llengua com a objecte d'estudi, doncs tenim molt clar que és un constructe social que avança i tenim aquesta perspectiva segurament, no?, més històrica i més... I llavors no ho veiem com una cosa negativa en si, vull dir, és una realitat. I sí que també depèn molt de la situació de cada llengua. Llengües com l'anglès, que avui dia tenen una situació... absolutament de supremacia, no? Perquè és la llengua que domina en tots els àmbits. Clar, no té cap posició defensiva davant de possibles préstecs d'altres llengües, perquè no ho necessita.
Clar, no està amenaçada, per dir-ho així, d'aquesta manera. No li entren neologismes d'altres llengües.
Exacte, on hi entren ben pocs, saps? Llavors, clar, hi ha molts factors, però en principi jo crec que no ho hem de viure com a negatiu. I sobretot en el cas de la llengua dels adolescents, perquè, com tu deies, els adolescents és una etapa de la vida en què, per acabar de madurar, hi ha una necessitat de trencament, no?, de trencar amb tot, de trencar amb les regles establertes, i això també es mostra en el llenguatge, aquesta necessitat de fer servir un argot propi, i moltes vegades hi ha algunes paraules, expressions que s'agafen d'aquest món dels videojocs, no?
Bé, i ja per acabar, la curiositat és quantes paraules d'aquestes sobreviuen. Tenim pathfinding, banning, hater, bufear, abans deia LOL, ghosting, aquestes paraules que poden venir de... Quantes són efímeres, que vull dir que tenen aquesta, una caducitat ràpida, i quantes possiblement podrien quedar-se ja adquirides al llenguatge?
Mira, això ningú té la vareta màgica per dir quines paraules seran efímeres i quines sobreviuran. Nosaltres el que fem els lingüistes és observar-ho, això. Jo, per exemple, estic en un grup de recerca que el que fem és anar recollint dades les noves paraules que surten, les que s'incorporen al diccionari, fins i tot fer propostes, no?, a les acadèmies en aquest sentit. Però realment és molt difícil, no hi ha una norma que ho pugui preveure, perquè de vegades hi ha paraules que, bé, perquè el parlant associa amb altres usos, perquè, no sé, que s'estenen molt ràpidament i s'estenen a qualsevol àmbit i realment s'incorporen i s'incorporen al diccionari i passen a formar part del nostre llenguatge comú, i n'hi ha d'altres que no. No són mai totes les que s'incorporen, però sempre sí que n'hi ha algunes. I, de fet, avui dia, si mirem al diccionari, ja trobem algunes paraules que es van incorporant, però els diccionaris sempre van més a poc, perquè d'alguna manera s'espera, no?, a veure l'ús que en fa el parlant. I és l'ús mateix que en fem nosaltres el que acabarà fixant-ho. Mm-hmm. Però que un percentatge d'aquestes paraules acabaran incorporant-se, això és evident.
Doncs, Ona Domènech, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i una abraçada també, que vagi molt bé.
LOL. Ara, hater, ara s'ha de dir en quin moment s'ha de posar aquestes coses, en quin context i de quina manera. Bé, de seguida ja està arribant aquest estudi l'Alfred López, flamant influencer, flamant autor del llibre sobre curiositats, d'un nou llibre sobre curiositats, de Listo que todo lo sabe, que és curiosísimo. Esto es curiosísimo, es diu el llibre, que és... Bueno, està llest que ho digui, però és que és molt xulo. Què he de dir jo? A mi m'agrada molt, Això també era per barres. Igual vosaltres el llegiu i diu... Però de seguida parlarem de curiositats. Però abans, va, anem a menjar la Cabrera? Sí, si t'agrada la carn, és un lloc on has d'anar. És que no pots passar, l'has de provar. És originari d'Argentina, creat aquesta franquícia pel xef Gastón Ribeira, que és creador i ànima d'un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, que és la Cabrera, ara a Barcelona. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239, això està entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 878-3230. La Cabrera Barcelona, una experiència única pels amants de la carn.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Donatura.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana, son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas, 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament, tots, pràcticament tots, tenim una targeta de crèdit, segurament, fins i tot alguns de vosaltres coneixereu el terme targeta revolving. Però bé, parlem en genèric de targetes i dels possibles abusos que hi puguin haver en aquestes targetes. Per això, en Àrea Jurídica Global, lo saben y conocen muy bien el tema de las tarjetas y si hay abuso o no hay abuso en estas tarjetas. Tenemos con nosotros a Arianda López y a Javier López para hablar del tema. Arianda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias.
Javier, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, ¿qué problemas nos solemos encontrar con las tarjetas?
Bueno, las tarjetas, cuando hablamos de abusos de tarjetas, la gente suele pensar el interés. Voy a mirar en mi contrato el interés y si supera, algunas sentencias decían el 10, el 20, es abusivo. No. detrás de esto se tienen que analizar distintas cláusulas y no solamente el interés, sino muchísimos otros puntos pueden hacer que tu tarjeta sea abusiva. No es solo abusiva la tarjeta que escuchamos hablar en algunos medios de comunicación o los micropréstamos y préstamos que también van en este saco más conocidos que se anuncian en televisión. Lo pueden ser todos. Por lo tanto, todo el mundo que tenga una tarjeta de crédito tiene que saberlo analizar. ¿Cómo se analiza? Yendo a un experto. ¿Cómo lo podríamos preanalizar antes de acudir a un despacho como el nuestro?
Bueno, hay que ver el último recibo pagado. Desde luego, una tarjeta de crédito es muy importante tenerla, y yo la utilizo. Claro, si a final de mes pagas, pues te sale gratis, que está bien. Uh-huh. Ahora bien, cuando esos pagos los tienes que decir, bueno, pues pagaré mes a mes, aquí viene el lío. Primero, como bien decía Arianna, hay que mirar lo primero el interés, pero no solo, porque hay muchas otras cláusulas abusivas. Pero el interés. Hay una sentencia que se ha ganado, CETELEM, un crédito al 10-15, y ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid que es abusivo porque en aquel momento la base de datos del Banco de España, que buscando en Internet aparece, cada año donde pediste el crédito, a qué interés medio, en aquel año 2015 se prestaba al 6-20. Le han prestado al 10-15,
es abusivo. Y como es superior, es abusivo.
Si es abusivo, te tienen que devolver todo lo que has pagado menos el principal, todos los intereses. En este caso, hay clientes que el banco les reclama 3.000 euros y les hemos conseguido, Ariana,
17.000
euros. Caray, alucinante.
Muy fuerte.
Llevaba el señor casi 15 años pagando en exceso. Y la ley dice que tienen que devolvértelo todo. ¿Por cuándo puede ser nula un préstamo por abusivo? ¿O por el interés? Luego, otro truco que ponen, que te dicen que tiene 360 días, un año.
Lo que te comentaba, si alguien tiene la tarjeta y dice, ay, pero es que yo sí que lo tengo al 6, cumple normativa del momento en el que pedí el préstamo, todo está correcto. No, la cláusula 360. Bueno, para explicarla bien, el año no tiene 360 días, tiene 365. Si lo calculáramos bien, tu interés no sería del 6, sería del 8, del 9, del 10.
Y si en aquel momento se prestaba al 6, ya es abusivo. Por eso te ponen, es que te las juegan por todos los sitios.
Pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano, ya veis que son absolutamente expertos en el tema y van a aconsejarte perfectamente sobre tu situación. Areajuridicaglobal.com es la web. O el teléfono, también podéis llamarles 990-17-16, 990-17-16, y en Área Jurídica Global, pues en este caso hablábamos de las tarjetas, pues te aconsejarán sobre tu situación. Javier, Arianda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros, y como digo, en cualquier abuso, tarjetas, ley de segunda oportunidad, hipotecas, avales que tenemos que cancelar.
Empresas
y familia, en fin, es que podríamos estar hablando aquí toda la tarde.
Ya. Muchas gracias, Javier.
Hasta luego.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pero yo ya no quiero esperar.
Pues vamos a hablar de curiosidades. Anem a ser una miqueta més savis, com sempre. Ja sabeu que ens il·lustra aquesta ben buida i necessitada de curiositats i necessitava d'informació l'Alfred López, el nostre divulgador científic, el listo que todo lo sabe. Bé, comencem per les d'avui. I tenim unes quantes. Per exemple, echar las campanas al vuelo. Todos hemos oído esa expresión, ha echado las campanas al vuelo. Pero ¿de dónde proviene la expresión echar las campanas al vuelo?
Lo voy a explicar muy brevemente, en el libro está más explicado, está más extensa la explicación, pero porque aquí el tiempo de radio es lo que hay, pues lo vamos a hacer muchísimo más rápido y resumido. Y es que la expresión echar las campanas al vuelo se refiere a la celebración anticipada de una buena noticia sin confirmación. Mira, ha echado las campanas al vuelo.
Anticiparse a la confirmación de una noticia.
A una noticia cuando aún no está confirmada. Y es que surgió de la antigua práctica de transmitir mensajes a través de toques de campana que eran conocidos como vuelos de campana, que variaban según la noticia, si era buena o era mala, según como fuese la noticia, se tocaba de un modo la campana.
O de otro.
Desde todos los pueblos, en todas las poblaciones, si algo había, era un campanario, una iglesia con un campanario. Y desde ese campanario se transmitía que si venía el enemigo, que si tal, que si había un fuego, que si había tocar el toque de muertos, toque de etcétera. Ir tocando, exceptuando la Semana Santa, que como sabes no se tocaban las campanas, sino que se tocaba la matraca o las carracas.
Sí, señor.
Que era lo único que no, era el último, único periodo en el que estaba prohibido tocar las campanas. En el resto del año, cuando se tenía que transmitir noticias, era a través del toque este de los vuelos de campana, para puede ser. Pues a veces se tocaban las campanas antes de confirmar la noticia, lo que llevó a la asociación con la precipitación. Y esta expresión, pues eso, denotó el júbilo prematuro, la difusión rápida de noticias sin verificar su veracidad.
Fíjate tú, hemos echado las campanas al vuelo, hemos dado una noticia antes de confirmar. Bé, hay otra expresión que també segurament heu sentit molt i que és molt interessant, sí. I és quan feu alguna cosa malament i te dicen aquello de se te va a caer el pelo, sí. Se te va a caer el pelo. Però de dónde surge decir se te va a caer el pelo cuando te están advirtiendo, vete preparando que te espera estopa?
Pues bien, se utiliza esta expresión, se te va a caer el pelo, como una advertencia de un castigo inminente por alguna acción inapropiada. Y tiene sus raíces en prácticas también de la Edad Media de rapar el pelo como castigo, tanto a prisioneros como también a prostitutas. Se les rapaba el pelo, ¿no? A aquellas prostitutas callejeras. Pues cuando se escogía, se les rapaba el pelo. De ahí que a las prostitutas se les conociera también como pelanduscas. Porque les habían pelado. No pelandruscas, que está mal dicho pelandruscas.
Es pelanduscas.
Pelanduscas porque las habían pelado. Al cero, se las pelaban al cero.
Aquí me has marcado un gol por la escuadra, totalmente. Ay, amigo, pelanduscas.
Pelanduscas.
Pues, eres una pelandusca.
A los prisioneros también se les cortaba el pelo, se les rapaba el pelo al cero, y además se lo solía hacer en un lugar público, como un castigo público, ¿no? Mm-hmm. Para que viesen que ahí había de esto. Y estos castigos, como digo, se hacían públicamente como un espectáculo para la ciudadanía. Y la advertencia se convirtió en un recordatorio de las consecuencias negativas de comportarse mal o cometer delitos. Y era utilizada especialmente por los padres para advertir a los hijos, porque los padres, las familias enteras, iban a estos sitios públicos donde
a se ver el castigo,
incluso las orcas, etcétera, ¿no? Y el padre decía al hijo: hey, como te portes mal, como hagas algo en tu vida,
se te va a caer el pelo,
como le está pasando a aquel, que todos nos estamos riendo de lo desgraciado que es, que se lo estén rapando el pelo al cero. Y de ahí viene, ¿no? Y esta frase, pues eso, reflejaba la gravedad del castigo que se le avecina y la vergüenza asociada con la pérdida de cabello, convirtiéndola en una expresión de cautela y disciplina.
Pues ya lo tenéis, se te va a caer el pelo. Pues ya sabeu que voleu més, ya sabeu que hi ha llibres de curiositats, i la darrera llibre de curiositats se llama Curiosísimo. Esto es Curiosísimo, de Alfred López, en Amazon, con un munt de noves curiositats, 366 per ser exactes, ¿eh? Y ya digo que la última que me he leído es esta, la de... Ya te lo estoy diciendo, la de estupidez, que ahora no se me venía a la cabeza.
Aprovecho para recordar que quien diga, me gustaría tenerlo dedicado, el libro y tal, también lo puedo enviar a domicilio de esto, sin gasto de envío. Además, lo envío sin gasto de envío, por el mismo precio que se vende en Amazon, lo envío. Si contactan conmigo en contacto@alfredlopez.es y me dicen estoy interesado, el pago sería o por Visa o por PayPal, y entonces yo lo envío sin gastos de envío, dedicado para la persona que quiere tener mi libro.
Fíjate, muy bien. Pues Alfred, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Doncs estem a punt de marxar, però abans comentar, no sé si vols entrar al teu cotxe. Si vols entrar al teu cotxe, Record Motor és el millor lloc per fer-ho, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés, i si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Recordmotor.com, amb cada quilo, ja saps, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci la resta. Recordmotor.com. Podeu escoltar, tornar a escoltar totes les xerrades del programa a la web cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.